després de complir els 76 anys. I entre les nombroses reaccions, destaquem breument que ciutadans i partits polítics, entre ells Esquerra Unida i ECO, estan difonent a través de les xarxes socials missatges en què s'informa de la convocatòria per a les 8 d'aquest vespre d'unes concentracions a diverses ciutats espanyoles a favor de la República i de la convocatòria d'un referèndum per decidir si es vol continuar amb el règim de monarquia parlamentària o es vol instaurar una república. I d'altra banda, destaquem que els bisbes espanyols han agraït al monarca la seva tasca de servei a Espanya. El secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo, ha avançat l'agraïment i el reconeixement comú que la Conferència Episcopal Espanyola, de fet, farà pública amb una declaració escrita aquesta tarda davant la tasca exercida pel rei en aquestes 4 dècades de servei i lliurament generós a l'estat espanyol. El portaveu dels bisbes, que compareixia en una roda de premsa amb el bisbe Juan José Omella amb motiu del Dia de la Caritat, ha expressat a més la seva confiança en el successor del rei Joan Carles. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. Tornarem a les 3 i cada hora fins a les 6. Després tindrem un informatiu especial després dels vespres des de Montserrat a un quart i mig de 8 del vespre aproximadament, i a la nit, a les 9 i a les 10, també informatius especials sobre aquesta abdicació del rei Joan Carles.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 2:15 a 8 a 2:15 a 9 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 2:15 a 8 a 2:15 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punes, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim 3 serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Es un motivo de honda satisfacción, pueblo español, anunciarles que mi hijo, el príncipe Felipe, va a ser el próximo rey de España en breves. Sí, como lo oyen, no me he muerto aún, cosa que más de uno desearía, pero sí, que abdico. Es un día muy triste para mí, ya lo habéis oído, para mi familia, bueno, también para mi mujer, que dejará de ser la reina Sofía y pasará a ser solo la reina de la casa. También es un día triste para los que hacéis imitaciones de mí. Ahora vas y lo cascas, os habéis quedado sin rey Juan Carlos. En fin, abdico por todo lo típico que abdica un rey, pues porque uno ya está en las pelotillas de ir ahí y allá, porque ya llega el momento de que uno ha de dejar paso a nuevas generaciones. Después de tanto trabajo, después de tanto sudor y esfuerzo por hacer de mi España, vuestra gran España esplendorosa, después de tanto sufrimiento, doy paso a Felipe. He leído muchos twists graciosos en el día de hoy, como el de el rey Juan Carlos abdica, sale a dar la rueda de prensa a Aitor Caranca. Este es buenísimo. Otro como vamos a tener un rey del Atleti, la que ha liado el Cholo. En fin, muchos twists graciosos.
Pero mira, 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 un segundo, un segundo. Juanca, Juanca, te dejas un twist.
Pocholín, ¿qué pasa?
De Pocholín, nada, que ya soy grande, ya no soy un crío. Te has dejado un montón de twists, nen. Y te voy a decir que, quién ha sido el que se ha dejado estos twists. ¿Quién ha sido? Como sea el mismo. Que me rompió la mochila.
No ha sido nadie, los he mirado yo con mi tablet, que abdico por... Mira, abdico, pero soy moderno, ¿eh?
Pues si eres moderno, aguanta esto, tío Juanca. Aguanta. Mira este tuit. Juan Carlos deja el trono porque ha salido una confidencia suya. Mujer es hombre y viceversa. Otro tuit. El rey de España ha esperado a ganar la décima para retirarse en lo más alto. Venga, di algo, merengue, ¿quieres un merengue? Sin vergüenza. Y después uno más, atención a este. Un segundo, léelo. Para mí, que el rey le dijo a Felipe: cuando el Madrid gane la décima y el Atleti la Liga, serás rey. Y ale, pues mira, ha pasado. Y después, no te leo, un segundo, no te leo lo de los catalanes. Porque si lees Twitch catalanes, flipas.
Joder, pero esto del Twitter es una gran mentira, ¿eh? Y mira que pensaba que quizás se tenía que hacer un referéndum para que seamos república. Pues ahora lo tenéis claro, Genado. Mi hijo al rescate de España.
Juanca, te equivocas. Pocholo. Este debería ser el rey. Pocholo, primero de España. Así van a enterar todos.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda. Dilluns, dia 2 de juny, com ja sabeu, el rei ha abdicat. Nosaltres encara no. I per això avui torna aquesta Zona Mixta ja en edició de dilluns i començant la setmana. Qui sembla que sí que està a punt d'abdicar del Futbol Club Barcelona és Cesc Fàbregas. El seu futur podria ser un retorn al passat, diguem-ho així. Perquè el migcampista d'Arenys, després de 3 temporades al Barça, té ara molts números per tornar aquest estiu a la Premier. Encara que el president Bartomeu hagi dit públicament que Cesc no està en venda, la veritat és que el Barça ja ha posat al mercat el centrecampista, pel qual espera treure'n com a mínim uns 40 milions d'euros, diners que el club necessita també per fer front als fitxatges que té previstos. Fem una mica de números. Cesc ha jugat un total de 151 partits en les 3 temporades que porta el Barça, marcant 42 gols i 45 assistències en total. Aquesta última campanya ha estat titular en 43 ocasions i suplent en 10, i ha fet 13 gols i ha repartit 16 assistències. No són mals números, no ens enganyem, però siguem sincers, a molt pocs ens ha convençut el rendiment de Cesc al Barça. El representant del migcampista blaugrana s'hauria vist ja les cares també en dirigents de l'Arsenal, del City, del Chelsea i també del Liverpool. El que pagui millor s'emportarà el migcampista d'Arenys. Mentrestant, en el capítol de fitxatges al Barça segueix sense pressa, però sense pausa. Zubi sap que no es pot equivocar. Encara que si fos per ell, la renovació seria menys profunda del que vol Bartomeu. I al final, jo també vull veure si arriben aquests certs fitxatges que es venen des de diversos sectors de la premsa, perquè, siguem sincers, també són molts noms, i veurem quants n'acaben arribant, principalment perquè l'operació sortida no és fàcil i els fitxatges d'alguns jugadors que volen que arribin doncs també depenen d'aquestes possibles sortides i dels ingressos que suposin. Això suposarà o que el Barça vengui barat o que els jugadors es quedin. Per tant, ja ho preveiem ara, serà un estiu molt llarg. Ara, però, el club ve d'una dècada d'excel·lència i no té urgències històriques com anys anteriors. Ara ni es filtren fitxatges per tapar resultats com la dècima del Madrid, ni tampoc cal esperar aconseguir el millor cromo després d'un Mundial, com ja ha succeït en més d'una ocasió. Això és veritat, però també és cert que en molts llocs és difícil superar el que tens. I estiguem d'acord o no amb Cruyff, quan l'holandès diu que no compta amb Xavi és d'idiotes, creiem que té raó. Els bons no s'obren mai, però tampoc és qüestió ara de que Xavi estigui com Maldini, jugant fins als 40 i, com aquell qui diu, arrossegant-se pels camps i seguint comptant amb ell en 50 partits per temporada. És bo que ara es dosifiqui a Xavi i, per tant, si finalment acaba marxant Cesc i Xavi adopta un paper secundari, serà moment de fitxar un migcampista de primera línia. Serà una necessitat bàsica. La meva aposta, ja la vaig comentar fa pocs dies, és Koke, la peça ideal per apuntalar aquest centre del camp. El Barça sap de les dificultats que posarà l'Atlético per deixar sortir el futbolista més utilitzat per Simeone aquest curs i també sap que hi ha una gran competència en aquest fitxatge amb altres clubs europeus com són el United i el Bayern. Però tot i així, el Barça no ha d'embogir. Hem de ser conscients que la temporada passada ja es va fer un gran sobreesforç econòmic per Neymar. I a més del brasiler, les grans estrelles mundials ja estan a l'equip. Parlo de Messi, d'Iniesta, de Piqué, de Busquets... I ara el que es pretén, doncs, és incorporar formigó. Sí, sí, formigó a un 11 que amb els anys s'ha debilitat. Per tant, encara que no es tracti de fitxar jugadors il·lusionants, és obligat que s'incorporin futbolistes que augmentin la competitivitat de la plantilla.
I jo canvio totalment de tema, parlo d'una nova demostració, en aquest cas de que ser de l'Espanyol també té els seus avantatges. És cert que a nivell esportiu en moltes ocasions es pateix, perquè costen molt d'aconseguir els bons resultats i els èxits, també és cert, escassegen. Això sí, no és mentida pas que quan hi ha bons resultats o s'aconsegueix algun èxit, s'assaboreix doblement. Però jo avui em refereixo a l'avantatge de ser de l'Espanyol a nivell social, a nivell de proximitat. Un avantatge que s'ha pogut veure durant tota la temporada en si, una nova temporada en què jugadors han estat a prop de l'afició i també parlo d'aquest avantatge que s'ha pogut veure durant aquest passat cap de setmana a Torredembarra. La família Periquita és una família molt propera, entre tots els seus membres, ja bé sigui el Consell d'Administració, ja bé sigui a través dels exjugadors, com es va veure aquest cap de setmana amb els veterans, també amb els propis jugadors actuals de la primera plantilla, del seu futbol base, l'entrenador del primer equip, els socis del club, els seus aficionats, els presidents i membres de les seves penyes, tots junts, tots a prop, generen allò que es coneix com a la força d'un sentiment. I aquesta força, aquest sentiment, no sempre somriu, és cert, que a vegades també genera contradiccions, perquè aquesta proximitat entre tots els actors fa que tota opinió, tota decisió, tota actuació tingui molt de ressò dins la família blanquiblava. A nivell econòmic, no són temps fàcils per als clubs petits. L'Espanyol no n'és una excepció i seguim insistint en que no ha passat ni està passant pel seu millor moment en termes financers. L'afició, que mai falla, també demana, però el club no pot donar més. I amb el que es té, es tira. I el que s'ha de cuidar, doncs, per tirar endavant, és el que es té. I ara mateix tenim a bons i grans jugadors. Hi ha un nou entrenador que està il·lusionat i que agrada a l'afició. I també es té aquesta vessant social de la que tant insisteixo en el dia d'avui. És una vessant social molt important pel club i que li dona moltíssima vida a l'Espanyol. Amb actes de penyes gairebé cada setmana i amb la resposta de l'afició a cada partit que juga a Cornellà. I això, tot això, és el que ha de cuidar i el que ha de mimar el club. A Torredembarra es va tornar a viure un acte de club exemplar amb el president escoltant els socis i els penyistes, parlant amb ells, amb més de tres quarts del Consell d'Administració també pendent dels actes, amb desenes d'exjugadors importants, 100 partícips de l'esdeveniment, amb milers, possiblement el més important, amb milers d'aficionats blanquiblaus de totes les edats, i el que també jo crec que és molt important, amb Sergio González repartint il·lusió a tort i a dret per allà on trepitjava. Després de veure les imatges de Torredembarra, podem estar segurs que aquest Espanyol ha de tornar a il·lusionar. Ara, només cal saber que hem de tenir fitxatges i baixes, em refereixo, I, quan ho tinguem, saber-ho cuidar bé.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta...
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al Zona Mixta de Ràdio Estel. Com us dèiem, avui dilluns, dia 2 de juny, que serà recordat com el dia que el rei Joan Carles I ha abdicat de la corona. Com no podia ser d'altra manera, nosaltres començarem un nou programa repassant els titulars esportius més destacats del dia.
Tot seguit, i com ja és habitual, coneixerem quin és el tema del dia, de què es parla a taula. Òbviament, el rei, o el que era fins ara, fins fa ben poc, rei d'Espanya, el senyor Joan Carles, no, segur que és el tema del que tothom parla, perquè, òbviament, a les notícies surt el rei Joan Carles. Però, compte, que en el món de l'esport, en el món del futbol, també hi ha un nom propi avui. el de Cesc Fàbregas marxarà, no? També en parlarem.
A més, coneixerem l'última hora del Real Club Deportiu Espanyol i també us aproparem l'actualitat més immediata del Futbol Club Barcelona.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia, no podem tenir el Penyafiel, ho hem intentat, però no podrà estar aquí, però sí que tindrem a d'altres cracs. Tindrem el Jordi Lacambra, de Ràdio Cooperativa de Xile, el Francesc Via de Pericos Online, un Pericos Online que avui té un gran protagonista a la seva televisió, en parlarem després, i Pedro Quijada, entrenador de Primera Catalana, que també estarà aquí.
Doncs sí, tots ells estaran avui en aquesta tertúlia i per acabar el programa, com ja sabeu, i s'ha d'anar en temps perquè serà complicat, avui anem més justos que mai, doncs repassarem l'agenda del dia amb aquells esdeveniments que encara hi ha pendents en aquest dilluns dia 2 de juny. Comencem!
Els titulars.
Cesc Fàbregas ha decidit deixar la disciplina del Futbol Club Barcelona.
O almenys això és el que ja anuncien diversos mitjans de comunicació.
On segur que no anirà Cesc Fàbregas és a l'Arsenal, ja que segons la premsa britànica, Arsène Wenger ja ha deixat clar als màxims mandataris gunners que no vol que segueixin apostant per Cesc.
Ara, el destí més probable per al d'Arenys és la ciutat britànica de Manchester, on hi existeix un evident interès tant de United com de City.
Sobre aquesta darrera hora de Cesc, n'ampliarem detalls a l'espai Connexió Blaurana, un espai on hi tractarem també de parlar de la imminent arribada de Claudio Bravo al Barça.
El porter xilè parlava durant la concentració de la seva selecció, la qual està preparant-se pel Mundial. Bravo afirma que anar al Barça seria un pas molt important a la seva edat.
Aprofitem per recordar que del Futbol Club Barcelona fins a 7 jugadors han estat finalment cridats per la selecció espanyola. Són Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Pedro Rodríguez i Andrés Iniesta.
Una roja que avui mateix viatjarà cap als Estats Units, en concret cap a Washington.
Allà la selecció de Vicente del Bosque realitzarà un petit estatge de pretemporada per preparar la cita mundialista. Recordem que Espanya té en aquest programa previ al Mundial un darrer partit amistós. Serà el proper 7 de juny al Salvador.
Apuntem que els 23 jugadors seleccionats que avui viatgen cap als Estats Units han gaudit d'alguns dies de festa. Els que van jugar davant Bolívia han tingut cap de setmana lliure. Els de l'Atlético i del Real Madrid han gaudit d'una setmana completa de vacances.
Passem ara a parlar de l'Espanyol, on l'actualitat està centrada avui en les impressions i el balanç al voltant de la trobada de penyes blanquiblaves a Torredembarra.
Un esdeveniment en el qual hi era present en tots els actes de diumenge el nou entrenador de l'Espanyol, Sergio González.
Durant aquesta trobada de penyes, el nou tècnic blanc i blau afirmava que faran un equip perquè l'afició n'estigui orgullosa.
Com sempre, ampliarem detalls sobre la darrera hora periquita a l'espai Connexió Blanc i Blava.
Seguim parlant de futbol mentre totes les seleccions segueixen preparant-se per Brasil 2014. Torna a aparèixer la polèmica en relació al Mundial Qatar 2022.
I és que el rotatiu anglès The Sunday Times denuncia suborns milionaris per comprar aquest Mundial a terres àrabs.
El mateix mitjà difon diversos documents en què asseguren que l'exdirectiu de la FIFA, Mohamed Ben Ahman, hauria pagat presumptament 5 milions de dòlars a responsables de futbol africans.
Anem ara a repassar els resultats dels representants catalans a la Lliga Adelante en la penúltima jornada d'aquesta temporada.
Abans, però, hem d'apuntar que ahir es confirmava el retorn del Deportivo de la Coruña a la primera divisió. Els gallecs superaven el Jaén amb gol de Marchena 1-0 i ja són equip de la Lliga BBVA de manera matemàtica.
I ara sí, doncs, parlem dels representants catalans a la segona divisió. El Barça B remuntava davant del Corcón per acabar guanyant per un espectacular 4-3.
El Sabadell queia per 2-1 al camp del Real Madrid Castella, un resultat negatiu tant per a les seves aspiracions de play-off d'ascens com també per a les opcions de permanència del Girona.
I és que malgrat guanyar per 1-2 al camp de la Ponferradina, el Girona no podia sortir de la zona del descens per culpa d'aquesta victòria del Madrid-Castella.
Així doncs, i amb només una jornada per davant, tant Girona com Sabadell lluitaran pels seus objectius en l'últim partit de Lliga aquest proper cap de setmana. Uns per aconseguir la permanència, d'altres per seguir vius i disputar el play-off descens.
I parlant de play-off descens, parlem precisament de play-off descens dels equips de segona B que volen ser equips de segona divisió.
Resultats no gaire positius pels representants catalans en el dia d'ahir. A terres murcianes, l'Oia Lorca li empataven al darrer minut a l'Ospi 2-2. El Lleida no passava de l'empat a 0 a casa davant el Leganés. El Nàstic també empatava a casa enfront del Sestao River 1-1. I el que pitjor ho té, el Llagostera, que jugava al camp de l'Avilés i queia 2-0.
Per últim, en el play-off d'ascens de tercera divisió a segona B, la Muntanyesa queia 2-0 a Formentera i l'Europa empatava 0 a casa davant el Socuellamos.
Ja en el bloc poliesportiu comencem parlant de motociclisme. 6 poles, 6 victòries. Marc Márquez segueix imbatut en aquesta temporada i sumava la 6ª victòria consecutiva en el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello.
El de Cervera superava Jorge Lorenzo en una lluita aferrissada fins a l'última volta, mentre que Valentino Rossi completava el podi. Dani Pedrosa acabava quart, just davant de Pol Espargaró, que era 5è.
En Moto2, Tito Rabat, líder del Mundial, ampliava fins a 22 punts la distància respecte a Mika Kallio, segon de la General. Durant la cursa, Jonas Folger i Lluís Salom s'escapaven, però Rabat protagonitzava una gran remuntada per acabar guanyant.
I en la cilindrada petita, l'italià Romano Fenati aconseguia vèncer davant la seva afició, superant a Isaac Viñales i Alec Rin en una cursa de Moto3, com sempre, espectacular. Amb la victòria de Fenati, ara es posa només 5 punts del líder de la categoria, l'australià Jack Miller.
En bàsquet, el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid ja són a les semifinals del play-off de la Lliga Endesa, després d'eliminar per la via ràpida Laboral Cucha i CAI Saragossa, respectivament.
D'altra banda, les eliminatòries del València Bàsquet Cajasol i l'Unicaja Màlaga i Herbalife Gran Canària hauran de jugar el tercer i últim partit per desempatar la sèrie.
A la NBA, els Spurs de San Antonio es proclamaven campions de l'Oest després de derrotar en la pròrroga els Oklahoma City Thunder 107-112 en el 6è partit de la final d'aquesta conferència.
Els texans, doncs, disputaran ara la gran final de la Lliga contra els Miami Heat en una reedició de la lluita pel títol de la passada temporada.
En ciclisme, Nairo Quintana es convertia aquest diumenge en el primer ciclista colombià que guanya el Giro d'Itàlia.
El ciclista de l'equip Movistar acabava la primera gran prova de la temporada amb un avantatge de gairebé 3 minuts sobre el seu compatriota Rigoberto Urán i 4 minuts sobre el tercer classificat, l'italià Fabio Aru.
En handbol, el Flensburg alemany, que dissabte eliminava el Futbol Club Barcelona a les semifinals de la Final Four, s'acabava proclamant per primera vegada campió d'Europa, derrotant el Kiel, gran favorit, per 30-28.
Per la seva part, el Barça vencia el Vespre hongarès per 26-25 en el partit pel tercer i el quart lloc i s'acabava emportant, doncs, la medalla de bronze.
En tenis, victòries i derrotes importants aquest diumenge a Roland Garros. Ernest Gulbis sorprenia Roger Federer, que queia en aquests vuitens de final en 5 sets.
La mateixa mala sort que Federer patia Marcel Granollers, que perdia davant Milos Raonic per un triple 6-3. El canadenc s'enfrontarà ara als quarts de final a Novak Djokovic, que es desfeia de Songa.
I ja avui mateix David Ferrer s'ha desfet de Kevin Anderson, mentre que Rafa Nadal segueix manant en el marca d'on el partit que està disputant contra Dusan Lajovic.
Pel que fa al quadre femení, l'espanyola Carla Suárez i la veneçolana amb passaport espanyol Garbiñe Muguruza s'estan enfrontant des de les dues del migdia en els quarts de final del torneig parisí.
Parlem ara de futbol sala, perquè el Barça l'Esport tornava a perdre la pista del Pozo Murcia en el tercer i definitiu partit de semifinals.
Un solitari gol de Raúl Campos en l'inici de la segona part donava el triomf als murcians davant un Barça que no podrà revalidar el títol de Lliga.
Menció especial avui també pel Club Natació Barceloneta, que es proclamava campió d'Europa per primer cop en la seva història després de guanyar el Radiniki Serbi per 7-6.
Els mariners, que arribaven a la final després de superar 3 partits de la final a 6, es converteixen en el tercer conjunt del waterpolo català que alça el trofeu de la màxima competició continental després del Club Natació Barcelona al 82 i el Catalunya al 95.
D'altra banda, en hoquei, aquest cap de setmana es disputava la penúltima jornada de l'Hoquei Lliga i després de vèncer la pista del Reus, el Vic s'adjudicava la tercera plaça que dona accés a la Lliga Europa.
Pel que fa a la part baixa, i amb el Vilanova ja descendit, el Blanes també perdia matemàticament la categoria després de perdre la pista del Cerceda. Lloret i Tordera s'ho jugaran tot a l'última jornada per evitar el descens.
I finalment, en rally, segons informa la BBC, citant fonts policials, 3 espectadors van morir i uns quants més van resultar ferits en ser atropellats per cotxes que competien en el Rally Jim Clark a Escòcia.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, que ja som a taula i, si ens permeteu, a part de parlar d'aquesta abdicació del rei d'Espanya, doncs també hem de parlar del futur de Cesc Fàbregas a la Premier League.
Sí, sembla que té un peu i mig fora del club i us preguntem si veuríeu amb bons ulls la marxa de Cesc del Barça.
Quin preu li posaríeu? qui ha de marxar.
Exacte, això és una gran pregunta. Però també, quin creieu que serà el seu destí? Arsenal, City, Chelsea, Liverpool...
Sí, de fet, a última hora ha sortit aquesta informació. Chelsea s'uneix a aquesta aposta per Cesc Fàbregas.
I molt fort, eh?
Sí, sí, s'uneix fort. Veurem si Mourinho se l'acaba emportant o no. Són diverses, eh? Les qüestions que es plantegen a través d'aquest nom, de Cesc Fàbregas, creiem que és el nom d'avui i per això us preguntem per al d'Arenys. Les vostres respostes, òbviament, les podeu fer arribar a través de Twitter i Facebook.
És el cas d'en Francesc Boix, que diu que, bé, sí que veu amb molts ulls aquesta sortida perquè no ha donat tot el que tenia que donar el Barça i, d'altra banda, l'Enric Ventura diu que sí que esportivament és una bona sortida, però és que, a més, pot ser de les poques vendes que aportin una quantitat útil de diners al club. Doncs bé, una reflexió molt interessant.
I deixa'm dir que també tenim dos comentaris d'última hora. En Rubén ens diu la cito i patadita en el culo, així de clar ho diu un aficionat, i després l'altre, el Gerardo Velasco, ens diu que no, que no veu amb bons ulls la marxa de Cesc Fàbregas.
Ho traslladarem també a la tertúlia. Ara fem una petita pausa i tornem ja amb la darrera hora del Barça i del Futbol Club Barcelona i de l'Espanyol. Ara sí, fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punes, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de sports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, anem amb aquesta connexió blanquiblava. Tot hem de dir, la farem nosaltres mateixos, perquè el Francesc Via el tindrem en breus a la tertúlia i ell mateix ens farà arribar l'última hora de l'Espanyol des de la vessant de Pericos Online, un Pericos Online on precisament hi podem trobar una miqueta de la ressaca del que va suposar aquest cap de setmana viure aquesta pleca, aquesta trobada de penyes a la ciutat tarragonina de Torredembarra, on s'hi van reunir milers d'aficionats, on hi van dinar, on hi van realitzar moltíssimes activitats, entre elles un partit amistós en el que van participar els veterans del Real Club Deportiu Espanyol. Curiositat d'aquest partit amistós, hi va ser present Sergio González, aquest nou entrenador il·lusionant de l'Espanyol, que hi va ser present i, a més, Marañón, una llegenda de l'Espanyol, com es diuen a Pericos Online, li va cedir la banqueta a Sergio. Va ser, la veritat, que un moment emotiu veure Sergio González arribar a l'estadi del Torredembarra amb els aplaudiments de la gent, firmant autògrafs, parlant amb Cullet, i precisament Cullet, en una roda de premsa que va donar des de Torredembarra mateix, parlava de les penyes, de tot el que li fa arribar a la gent, de la il·lusió i, sobretot, d'un nom, de Sergio González. Escoltem el president Cullet.
Home, sí, 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 clar que ho he notat, perquè al final jo crec que si una cosa també ha de tenir el president és que ha de trepitjar el carrer i que ha de saber com pensa la gent i ha de saber què es mou a l'entitat i ha de saber doncs, tot el sentiment que hi ha, no? I naturalment m'ho han fet saber des de dintre, m'ho han fet saber des de fora, m'ho han fet saber gent que m'han trucat, que m'han enviat missatges, tothom està content. Doncs amb aquesta elecció del Sergio, bueno, doncs esperem que tingui una continuïtat molt bona amb tota aquesta il·lusió, no? Tots sabem al final que som un equip de futbol i que al final doncs el que mana és la pilota, però entre altres coses, si s'ha fet aquesta elecció és perquè estem segurs de que la pilota entrarà.
Bueno, les paraules del president de l'Espanyol, d'un Cullet que a més afegia en aquesta roda de premsa moltíssimes coses més, destacar quan parlava d'Héctor Moreno, deia que marxar no pot ser tan fàcil, però atenció perquè el dia següent qui anava cap allà era Sergio González, el nou entrenador, i quan li preguntaven per Moreno, ell deia que jo el renovaria, i a més de que havien declinat una oferta del Villarreal per Víctor Sánchez. Per tant, Sergio González, que ja comença a marcar territori, deixant clar que vol tenir a depèn quins jugadors i que no vol que l'Espanyol els vengui. Totes aquestes preguntes i les que tingueu les podeu fer arribar, atenció, fins a les 3 del migdia a Pericos Online. Per què? Perquè aquesta nit al Punt Avui TV, a Pericos Online, hi haurà Sergio González. Entrevista de Francesc Via, després parlarem amb ell, sobre Sergio González. Per tant, les vostres preguntes que tingueu pel nou tècnic de l'Espanyol les podeu fer arribar encara fins a les 3 de la tarda. Algunes d'elles seran preguntades a Sergio González, aquest nou entrenador. Serà a partir de les 11 de la nit. Després en parlarem amb el Francesc Via.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana. Tot
el camp. Vinga, ja anem amb aquesta connexió blaugrana i primer de tot dir-vos que bé, els 7 jugadors blaugranes convocats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial marxen directament ja aquesta tarda cap a Washington per concentrar-se dies abans de que comenci el Mundial. Dins d'aquests 7 noms n'hi ha un doncs, que sembla que té un peu i mig del Barça fora ja. Estic parlant de Cesc Fàbregas, que, com us comentàvem, té decidit tornar a la Premier, on els principals clubs d'aquesta lliga ja han entrat des de fa setmanes en una subhasta pel jugador blaugrana. A més, el seu representant, Darren Dane, ha realitzat diverses entrevistes amb els clubs que es plantegen fitxar Fàbregas i fins i tot es parla que ja hi hauria tancat algun acord. El Chelsea, en aquest moment, a les 2:35 del migdia, és el club més posicionat. Però això sí, atents als moviments també el Manchester City, el Liverpool i l'Arsenal. D'altra banda, en el capítol de fitxatges, el de Claudio Bravo pel Futbol Club Barcelona també es troba ja en la seva recta final i aquesta mateixa setmana es podria tancar definitivament, atès que les diferències amb la Reial Societat són escasses i que el club barcelonista doncs, vol tenir cert ritme, no?, en aquestes incorporacions i en la renovació de la plantilla. Com us dèiem, doncs, aquesta setmana podria tancar-se aquest acord que rondaria aproximadament els 10 milions d'euros i, a més, també hi podria entrar en l'operació algun jugador, com és el cas de Dos Santos, Tello, Bojan o el propi Oier Olazábal, el tercer porter fins ara de l'equip. David us parlava d'una trobada de penyes de l'Espanyol. Jo ara també us en parlaré d'una altra del Barça, i és que Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, estava present aquest dissabte en un acte de les penyes blaugranes d'Andalusia. I compte perquè en aquest acte també ens hi deixava diversos titulars. Els més destacats eren els següents. Bartomeu comentava que amb el nou tècnic, Luis Enrique, hi ha il·lusió i forces noves. I, sobretot, deixava clar que faran un equip per optar a tots els títols i que, sobretot, també en el club en són conscients i responsables dels canvis que s'han de fer a l'equip. Per tant, autocrítica i il·lusió era el missatge que enviava Bartomeu aquest dissabte. I ja per acabar i tancant amb aquesta connexió blaugrana, dir-vos que a pocs dies de que comenci el Mundial del Brasil, la família del malaguanyat Dani Jarque se'n van recordar de l'heroi de la final de Johannesburgo i de la seva emotiva celebració en marcar aquell inesborrable gol. Parlem d'Andrés Iniesta i és que, bé, la dona de Dani Jarque va enviar-li una carta oberta a tothom molt emotiva al jugador de Fuente Alvilla en senyal d'agraïment en aquell record que va tenir per Jarque i desitjant-li també molta sort en aquest torneig que recordem començar en pràcticament 10 dies. 2:37, tanquem connexió blaugrana, fem una petita pausa i ara ja sí, venim amb la tertúlia de Quilzona Mixta. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, va, anem ja amb el temps de tertúlia d'aquest dilluns en què encetem el mes de juny i no hi ha gaires coses de les que parlar a nivell esportiu i de resultats, per tant, hem de començar a fer especulacions de noms que venen, que van, i en parlarem de tot plegat amb cracs com el Pedro Quijada, entrenador de Primera Catalana i home a Madrid del Zona Mixta. Pedro, molt bona tarda.
Bueno,
estàs avorrit o entretingut ara que s'ha acabat la temporada?
Home, també és un moment per descansar quan portes tota una temporada de treball, així que al final de temporada també s'agraeixen, però de fet ja estem començant a treballar la temporada que ve, o sigui que això no s'atura mai.
Bueno, no s'atura, en seguirem parlant amb el Pedro de tot això que no s'atura, perquè si el Pedro a nivell de Primera Catalana ja està treballant, imagina't el Barça, l'Espanyol,
sí,
el Madrid...
Sí, això és una roda constant, sí. No s'atura. Saludo ja també en Jordi Lacambra. Jordi, molt bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Periodista de Ràdio Cooperativa de Xile, i t'haig de dir, i et soc sincer, que patia una mica per tu quan veia que Alexis Sánchez, doncs bé, ho tenia... Bé, encara, de fet, ho té bastant fet amb altres clubs que no són el Barça, però m'alegro perquè arriba, o també sembla indicar que arribarà Claudio Bravo, un altre xilè, Jordi?
Sí, sí, sembla que hi haurà aquest canvi de cromos a nivell xilè. En tot cas, haurem d'esperar a veure què succeeix amb Alexis. El cas de Bravo sembla que està més encarrilat, tenint en compte que el Barça està parlant amb la Reial Societat. Per tant, en principi, a veure si aquesta setmana doncs, hi ha la fumata blanca. En tot cas, Bravo és aquell porter que a principi de temporada apareixia a les quinieles per substituir a Valdés, o bé a Pinto, en aquest cas. Ha passat tots els mesos, no se n'ha parlat gaire, i al final ha tornat a aparèixer ara quan semblava que podia ser Caballero qui vingués a substituir a Pinto. Finalment ha aparegut Bravo. Per tant, realment és un porter que a mi m'agrada bastant, fora de que sigui xilè, però realment la Lliga Espanyola ha demostrat que és un porter com a mínim de garanties.
Sí, sí, molt seriós en tots els aspectes.
Bueno, i el dia en què abdica el rei d'Espanya li preguntarem al Francesc Via si hi ha algú que hauria d'abdicar a l'Espanyol o no. Francesc Via, de Pericos Online, bona tarda.
Bona tarda, home. Doncs el pas que anem, doncs jo crec que tindrem primer accionista, durarà molt més que el rei d'Espanya, perquè el Sánchez Llibre està ja, doncs, vorejant ja, doncs, tinc l'estela del rei. Però bueno, no, és igual. Jo penso que no ha d'abdicar, cadascú ha de fer el que consideri. L'Espanyol, la notícia avui és que ha engegat una campanya de renovació de socis que està prou bé i que s'anomena Meravellosa Minoria. No sé si alguns de vosaltres ja l'heu vist, perquè per Barcelona comença a haver-hi doncs, tanques i de tot tipus. També autobusos que s'han decorat amb aquesta lema.
Bueno, això ja va en relació, Francesc, a la campanya d'abonaments per la temporada vinent, suposo.
És una campanya que va més enllà i fins i tot del que seria la campanya d'abonaments. És una campanya que persegueix una mica definir la identitat del club. Doncs en oposició serien les grans majories dels clubs grans, en aquest cas el que ens toca compartir ciutat, que és el Barça. Doncs el clima és Meravellosa Minoria i el que fa una miqueta doncs, és puntualitzar
la diferència, parlar de la lògica de la diferència de ser una mica doncs alternatius, en certa manera, no?
Sí, fins i tot llegeixo, Francesc, llegeixo un sou incòmodes, sou rars, molest i sorollosos. O sigui, una sí, manera de descriure fins i tot com una miqueta d'ironia.
Sí, sí, perquè som una mica... De vegades el paisatge doncs, de l'esport català és absolutament homogeni i sembla que hi ha doncs, una cosa que sembla que és com una nosa, que és l'Espanyol, que finalment és l'únic club d'ençà que es van fundar gairebé tots els clubs a casa nostra que encara li aguanta el pols al Barça, ni que sigui d'una manera molt minoritària. I això és aquesta resistència, som la resistència, som el poble d'Astèrix, que no està envaït del tot a la Gàlia, encara queda un petit reducte, doncs aquest és l'Espanyol.
Per cert, i per tancar aquesta actualitat periquita, ara després ens donaran l'opinió al Pedro i al Jordi, si volen, sobre aquesta Gàlia que es resisteix, et vull preguntar per Sergio González, perquè em sembla que avui el tindràs ben a prop.
Sí, avui el tindré, de fet, d'aquí a unes poques hores, donat que el programa és enregistrat per qüestions d'agenda del propi Sergio, i vaja, doncs sí, el tindrem una mica, doncs la primera televisió que farà Sergio com a entrenador de l'Espanyol serà el Punt Avui Televisió i serà Pericos Online, el nostre plató, i tenim doncs una bona quantitat de periodistes disposats a preguntar-li coses, i també tenim, hem obert avui doncs una manera perquè pugui participar la gent, a la pròpia web Pericos Online hem obert també doncs, una notícia on la gent pot deixar els seus comentaris i llegirem alguns d'aquests comentaris, els que ens semblin doncs, més interessants o millor valorats per la gent. I a partir d'aquí serà una miqueta doncs, la manera de que la gent li podrà preguntar coses directament a Sergio.
Molt bé, doncs jo ho he llegit també, ho he dit abans. Sergio, tinc una pregunta per tu, aquest és el titular a Pericos Online. Fins les 3 llegeixo, fins les 3 tenen temps per fer-li alguna pregunta. En fi, Marc, seguim
avançant. Sí, ara avancem ja amb l'actualitat d'aquesta tertúlia i ens la porta un nom propi. Jordi Lacambra, et pregunto doncs, pel nom del dia, a banda del rei Joan Carles, que és Cesc Fàbregas i el seu futur a la Premier League, eh?
Sí, sembla que avui, quan començava el Mundo Deportivo, Cesc Fàbregas tindria, doncs, ho tindria molt fet amb el Chelsea. De fet, s'havia apuntat que altres equips anglesos, com per exemple el City o el United, s'haurien retirat de buscar el fitxatge del jugador. En tot cas, sembla que és un desig del jugador, no?, d'aconseguir un nou projecte, de tornar a començar un nou projecte que li sigui una mica més important, o en aquest cas tingui més objectius importants com que no pas el que podria començar amb el Barça.
Tu veus bé, veus amb bons ulls la seva sortida?
Depèn també del jugador que puguis portar en el seu com a recanvi de Cesc, és a dir, jo crec que si Cesc marxa del Barça hauria de venir un jugador important, un jugador que sàpigues que et pot cobrir una baixa d'un jugador de pes. En tot cas, clar, és a dir, parlaríem de 2-3 noms puntuals. Avui havia vist Gundogan en el diari, es parlava molt de Vidal, també del Xile de la Juventus. En tot cas,
Rakitic també ha sonat,
també, efectivament, sí, que també estarien en lluita amb l'Atlètic de Madrid, el Real Madrid. En tot cas, jo crec que Cesc hauria de parlar amb Luis Enrique, sí, ho ha fet ja, ho desconec, però en tot cas hauria de parlar amb l'entrenador per saber quin seria el paper del mateix jugador la temporada que ve, i si aquest paper no és de titular, diguéssim, no és principal, doncs entenc que el jugador, amb el pes que té, vulgui marxar del Barça.
Pedro Quijada, és Cesc Fàbregas, des del punt de vista d'un madridista, un jugador important pel Barça?
Home, que és un jugador de moltes condicions i molta qualitat, està clar. També és cert que aquesta temporada, jo, tot i no haver seguit massa els partits del Barça, és un denominador comú a les crítiques, no? La gent sembla que no està gaire contenta. Jo no sé realment el pes que ha tingut aquesta temporada o per condicions podria estar perfectament, però que sembla que, com a vegades parlem de canvis de cicle en quant a equips, també hi ha vegades que això es produeix a nivell individual en relació a jugadors. Influeixen moltes coses, com la dinàmica interna de l'equip, dinàmica interna del propi club, l'entorn aficionat i tot el que es genera externament al voltant del jugador, i no, sembla que en aquest cas doncs, tot sembla indicar que és un fi de cicle pel Cesc al Barça, no? Llavors,
és com que no ha encaixat, no, Pedro, en el Barça, Cesc Fàbregas? No ha acabat de trobar
el
seu lloc.
Mira, hi ha una cosa que jo opino 100% i que la vaig sentir per primera vegada del Paco Seirulo, del mestre de la preparació física a Espanya i bueno, durant una pila d'anys el cap de preparació física del Barça, que als jugadors se'ls ha de valorar, se'ls ha de jutjar segons el seu context, que és impossible fer una valoració absoluta. Llavors, hem de valorar realment si, no si és bon jugador o mal jugador, perquè això no és res si no posem el context on toca, no? Uh-huh. I el context on toca, tot i que quan va arribar semblava que era un jugador que encaixava a la perfecció a la filosofia de joc del Barça, ara, pels motius que sigui, aquest jugador ha quedat com descontextualitzat de la realitat blaugrana, perquè sembla que doncs és un dels responsables més assenyalats de tota la plantilla, no? I segurament pel propi Cesc, el fet d'afrontar una altra temporada dins del club, doncs sigui un gran repte, o un repte massa complicat i tot, no? O un repte gairebé impossible d'assolir. I per tant, un jugador que ha tingut experiència a la Premier i que ja tindrà una reputació segurament molt alta, i un jugador que té moltes condicions, doncs jo crec que seria molt possible la seva sortida.
Mm-hmm. Francesc, no sé si creus que, tal com diu el Pedro, s'ha acabat el cicle de Cesc Fàbregas al Barça.
Sí, però no per un aspecte merament futbolístic, sinó segurament perquè doncs, l'entorn li pesa massa i també perquè hi ha massa dits assenyalant-lo d'una manera molt falsària, perquè tots sabem que la incidència de Cesc amb la marxa del Barça és molt relativa. Doncs segurament altres jugadors que són més vaques sagrades, quan es va parlar al Barça que es faria revolució, veig que al final de les vaques sagrades n'han tocat ben poques, i aquesta, que és el símil més semblant a una vaca sagrada, però sense ser-ho, perquè de fet és un fitxatge, no forma part de l'escalet del Barça guanyador de tot, sinó ha estat doncs, una cosa, un jugador que s'ha incorporat doncs, encara per perfeccionar el sistema, que no s'ha aconseguit mai, doncs ara doncs, és l'eix de la gent, però també és, suposo, el jugador que té més cartell per capitalitzar, i és per això... per la qual cosa, per com necessiten calés, doncs per una mica acometre altres fitxatges, doncs l'han escollit amb ell una mica com a cap de tot. Però fa bé, jo crec, Cesc, de tornar una mica al lloc on més el valoraven i marxar al Barça.
Jordi, s'ha sentit maltractat Cesc Fàbregas? Tu creus que és això i aquest és el motiu pel qual Cesc diu, mira, jo me'n torno cap a Anglaterra?
És possible, tenint en compte que Cesc arriba al club de la seva vida, diguéssim, després de formar-se a l'Arsenal, després de convertir-se en una estrella, arriba aquí i fora de parar del rendiment del jugador, que ha estat discutible i això no ho negarà ningú, sí que és veritat que en algun moment se l'ha utilitzat de cap de turc, no? Sobretot per algun sector de l'afició, quan el Barça no funcionava, doncs Cesc, quan sortia, com no acabava d'estar inclòs en el sistema del Barça, no acabava de trobar el seu lloc, doncs moltes vegades la ira o el cabreig de l'afició doncs anava a parar a la figura de Cesc. Entenc que el jugador ho hagi parlat amb la família, ho hagi parlat amb l'entorn futbolístic d'ell i hagi pensat, doncs bé, Anglaterra sí que se l'ha estimat bé, sí que en el cas de l'Arsenal va triomfar i, per tant, començar una nova vida, diguéssim, una nova vida futbolista, un nou cicle a Anglaterra, doncs suposo que per ell ha de pensar que és positiu. En tot cas, em costa de pensar que Cesc, després de 3 anys, està al Barça, després de tot el que li ha costat arribar novament al club de la seva vida, doncs ara, al principi de juny, doncs digui, mira, marxo ja i s'ha acabat, no? No ho sé, la veritat és que la decisió jo crec que serà més difícil, dificultosa de la que realment ens estan ensenyant, que sembla que ho té fet amb el Chelsea, però jo crec que Cesc encara ho pensarà una mica.
Exacte, temps al temps i poc a poc i bona lletra, perquè veurem com acaben les coses. Deixem ja el tema Cesc Fàbregas i li vull preguntar a en Pedro pel tema renovació i continuïtat de Casillas al Real Madrid. No sé com ho veus, i d'altra banda, també et vull comentar i preguntar-te per un nom com és el d'Arbeloa, que sabem que a tu t'agrada molt i s'ha quedat sense Mundial. No sé si veus que ha estat just, això.
Sí, és que estan passant coses, Pedro, eh? Casillas el volen renovar, sí. Arbeloa no va al Mundial. Què està passant?
Ens estem tornant bojos tots, no? Sí.
Per això ha plegat el rei, no, ja ho tenim.
A mi ja, més o menys, ja sabeu quina és la meva línia de pensament, no? Respecte a tot això, jo... Casillas tinc molt clar que no és un porter de màxim nivell mundial, i em sembla que, bueno, que hi ha moltes proves dels últims anys d'això que dic, i en tot cas és una opinió personal. Jo crec que és un jugador que si el Madrid aspira a tenir els porters, doncs el que no s'hauria de renovar és Casillas i s'hauria de fitxar un altre porter que tingués més nivell. Després, el cas d'Arbeloa, doncs a veure... jo sóc un enamorat d'Arbeloa perquè em sembla que les seves qualitats són difícils de trobar i és un jugador que, si la seva millor virtut és la competitivitat, la intensitat i la concentració, i de fet, gràcies a això ha pogut jugar als jocs on ha jugat, sempre sent titular o sempre sent molt important, ha guanyat tots els títols que pot guanyar un jugador de futbol a nivell de club i de seleccions, però també és cert que cada vegada hi ha més competència i que és complicat. Jo la seva absència a la llista del Mundial no em sap greu, perquè és un jugador que al qual li tinc molt apreci, però també entenc que hi ha altres jugadors que tenen nivell. Potser que entri Juanfran i no
Carvajal.
I no entri Arbeloa o Carvajal, doncs, no sé, ho podríem discutir, però és el que dèiem abans. Aquestes valoracions s'han de fer sempre en context, no de forma absoluta. S'ha de pensar quin és el model de joc que té la selecció, s'ha de pensar què pot aportar cada jugador a aquesta forma de jugar o a aquesta filosofia de joc, i després hi ha moltes coses que nosaltres no sabem, com poden ser les relacions que hi hagi dins del grup, i en aquest sentit doncs sembla que Arbeloa pot ser un element una mica de discòrdia amb un gran bloc de jugadors de la selecció que sembla que són els que tenen més pes o els que han intentat manar durant les últimes temporades.
Bueno, seguim parlant, de fet ja el Pedro ho ha encetat, el tema de la selecció espanyola, d'aquest Mundial de Brasil 2014, amb aquesta absència d'entre d'altres d'Arbeloa, li pregunto...
És una llista molt estranya,
sí,
la d'aquest any.
Sí, una llista que cal analitzar.
Sí.
Cal analitzar-la bastant, i ho farem amb els nostres companys de tertúlia, el Jordi Lacambra. Així, a primera vista, què et semblen aquests 23 jugadors que avui mateix viatgen ja cap als Estats Units i són els definitius?
Bueno, primer de tot em sorprèn potser la llista que s'hagi tirat una mica de veterania o de galons, en el cas de la davantera, no?, que continuen Villa i Fernando Torres, que en el cas de Villa fa unes hores, no?, em sembla que ha confirmat la marxa al New York City, no?, diguéssim, que és, entre cometes, una retirada del futbol, per dir-ho d'aquesta manera, i que encara continua la selecció, és a dir, és una mica, encara no donar el pas a altres jugadors que potser aquesta temporada, com per exemple Negredo, que potser no ha acabat de tenir la temporada que s'esperava, al final de temporada doncs havien de donar el pas aquest de substituir, no?, els jugadors més veterans per jugadors que portaven menys temps, i en canvi doncs continuen Villa i Torres. En tot cas, també estarem molt pendents de Diego Costa, jo crec que ha de ser el nom, perquè potser és el jugador que hauria de substituir aquestes dues peces, i en canvi doncs no acaba d'estar bé físicament per la lesió, no sabem com arribarà al Mundial, i jo crec que moltes de les aspiracions d'Espanya passen per Diego Costa. És curiós perquè Diego Costa no ha tingut gaires minuts, per dir-ho d'aquesta manera, amb la selecció espanyola, en canvi jo crec que serà una peça important si al final s'acaba recuperant.
Francesc, en Jordi diu que Diego Costa serà una peça important, no creus potser que Vicente del Bosque pot seguir apostant per la figura de fals 9 i en aquest cas doncs Cesc Fàbregas seria el davanter centre titular? Ho vam veure a l'Eurocopa de la darrera edició.
Les dues alternatives a l'atac, i de tota manera penso que si Diego està bé serà el titular. D'altra banda, quan parlàvem de Cesc, estava jo anticipant aquest debat mentalment pensant que la més gran aportació de Cesc, no només al Barça sinó també a la selecció espanyola, i és una cosa que ve de Guardiola, cal dir-ho, que el reconeixeu, és aquesta posició de fals nou de Cesc Fàbregas. D'altra banda, jo sí que em sorprèn per una banda, com a vosaltres, però també penso que tots els altres nous, com per exemple Negredo, com per exemple el propi Llorente també, com per exemple, bueno, tots els altres noms de Soldado, han fet temporades molt dolentes o molt irregulars, i inclús en algun cas com a Soldado bastant decebedores. Llavors això també doncs fa pensar, suposo, a tirar una mica de locos conocidos, que más que sabios por conocer, com diu el refrany, más Diego Costa, que jo crec que és realment, si està bé, l'estandard de la selecció per arribar una miqueta lluny. Perquè, sincerament, jo penso que aquesta selecció no està pensada per guanyar tant per guanyar sinó com per fer un digne paper. Jo crec que és complicat pensar ara mateix que la selecció espanyola sigui, per mi, per molt que sigui doncs l'actual posseïdora del títol, que sigui realment una selecció que pugui aspirar a revalidar-lo. Per mi és difícil de creure.
No, comparteix Pedro Quijada també això de que veu molt complicat que la selecció torni a revalidar aquest títol?
Sí, sí, jo estic completament d'acord. En primer lloc, per la història, no? Perquè ja cap selecció havia aconseguit el que ha aconseguit aquesta, que és enllaçar consecutivament en grups com l'Eurocopa. Que guanyin ara un Mundial seria un fet absolutament històric. Això que no deixa de ser una estadística absurda. En qualsevol moment, perquè el moment d'aquesta generació ja ha passat fa temps, i realment no els veig ara mateix com a favorits per endur-se el títol. També és que tinc curiositat per veure com encaixa Diego Costa, el que parlàvem abans, dins del context de joc de la selecció. Està clar que és un grandíssim jugador i que els grans jugadors doncs, sempre és més fàcil jugar amb ells que sense ells. No? Però la veritat és que si la selecció es troba contra defenses molt tancades i que deixin pocs espais i que doncs, sigui més necessari aquest joc més clàssic de la selecció d'associació i d'espais curts, doncs no sé si l'opció serà Diego Costa o serà jugar amb un fals nou més associatiu i més de jugar entre línies.
Per últim, Pedro, ja t'acomiadem. Creus que Vicente del Bosque hauria d'haver estat més valent i aquesta generació de la que tu parles, que ja no està feta per guanyar, haver introduït més canvis per aquest Mundial?
Home, també hem de conèixer del Bosque. El Bosque és un home que no arrisca, que no li agraden els conflictes, que li agrada tenir a la gent que ell considera doncs, més important contenta i si ha de fer sacrificis per una altra banda els fa. És un home molt diplomàtic i no sé, llavors jo crec que el que ha fet encaixa molt amb ell mateix, amb la seva manera de fer i amb la seva poca iniciativa pels canvis o per, no sé, o per anar una miqueta contracorrent.
Sí, sí, ho entenem perfectament. Així és del Bosque, ens ho ha explicat el Pedro. Pedro, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres en tertúlia novament.
Molt bé, a vosaltres, com sempre.
Adéu-siau, Pedro. Bé, per anar acabant, també li vull preguntar a en Jordi Lacambra si realment doncs, Espanya té opcions de revalidar el títol mundial. Ho hem de fer breument perquè tenim poc temps, Jordi, però tu mateix.
Sí, no, només apunta una cosa. Sí que és veritat que Espanya potser no és la de fa 4 anys, la del 2010, però tampoc té un rival, diguéssim, que pugui realment destacar molt més que Espanya. Podríem parlar de Brasil, que juga a casa, d'Argentina, que té Messi, però no hi ha cap selecció que diguis, home, aquesta temporada haurà de guanyar aquesta selecció és la gran favorita. No hi ha cap selecció que pugui dir això. Per tant, Espanya té aquestes opcions encara intactes, tenint en compte que totes les seleccions ja tenen un nivell molt semblant.
Bon apunt. Jordi, moltes gràcies, com sempre, i una abraçada ben forta.
Que vagi bé, bona tarda.
Adéu-siau.
I acabem acomiadant també el Francesc Via. Francesc, que t'escoltem aquesta nit amb Sergio González. Què esperes d'aquesta entrevista, molt breument?
Doncs moltes coses, però en principi també crec que tindrem alguna aclaració d'aquella famosa entrevista que corre de Sergio González, amb la qual doncs, algú el tatxen, per exemple, d'antic català. Segurament hi haurà doncs alguna rectificació.
Ho aclarirem. Una abraçada, Francesc, i cuida't molt.
Vinga,
ho deixem aquí. Nosaltres tornem demà amb més Zona Mixta. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Fins demà. Adéu-siau. Adéu.
Adiós.